Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Dia de talls promoguts per Tsunami Democràtic a la frontera hispano-francesa, a la Jonquera i al Pertús. S'han sentit en aquesta última estona cants de Bella Ciao, per exemple, davant dels gendarmes francesos. El tall de l'AP7 ja fa gairebé 12 hores que dura. Pel que fa a repercussions i avisos, per exemple, tenim que la Confederació Espanyola del Transport de Mercaderies ha alertat que el tall de la Jonquera pot provocar pèrdues diàries d'uns 15 milions d'euros per a les empreses i certs desproveïments, afegeix, en productes. Primera conseqüència de les eleccions d'ahir, la dimissió d'Albert Rivera, el líder de Ciutadans, ha anunciat aquesta renúncia, primer davant de l'executiva del partit i després de manera pública. Ha assegurat que plega per responsabilitat i també ha confirmat que no prendrà possessió ni tan sols de l'acte de diputat. Recordem que el PSOE va guanyar ahir les eleccions amb 120 escons al Congrés, però continua tenint complicat formar govern. El PP amb 88 és la segona força i Vox, que ha pujat molt, ha duplicat de llarg els escons i en té ara 52. A Catalunya, Esquerra ha estat la força més votada. Incidents greus a Hong Kong avui durant la jornada de vaga. Dos joves manifestants han quedat ferits per trets de bala disparats per un policia de trànsit de la ciutat, que s'ha despertat enmig d'un gran caos circulatori. Un dels ferits està en situació crítica i l'han traslladat a l'hospital per operar-lo d'urgència. En plana cultural, el Gran Teatre del Liceu acull ara, a aquesta hora, a les 8, un concert amb el cor i l'orquestra del Gran Teatre Diferents Veus i la direcció d'Oliver Díaz. Interpretaran Doña Francisquita d'Amadeu Vives. I comença demà el Seminari de Barcelona, el Congrés sobre l'aportació del Papa Francesc a la teologia i la pastoral de l'Església. La primera sessió anirà a càrrec del cardenal Lluís Ladària, prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe. Aquest congrés és fins dijous, amb la participació de molts experts, 5 cardenals i diversos bisbes. Fins aquí l'actualitat. És dilluns, ens quedem a la veu de Càritas.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya. Cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel. La veu de Càritas. Una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. L'Església celebrava ahir la jornada de Germanor, dia de l'Església diocesana, amb el lema «Sense tu no hi ha present, amb tu hi ha futur». Aquesta frase ja ho diu tot sobre la interpel·lació que tots els creients rebem constantment a ajudar l'Església en les seves necessitats. Mandat del cinquè manament de la Santa Mare Església. Més enllà d'aquesta jornada que afecta Càritas i de la qual la nostra entitat es beneficia àmpliament, tenim una setmana, la que hem començat avui, molt intensa pel que fa al món social i al compromís de l'Església amb els pobres. I és que diumenge vinent se celebra la tercera jornada mundial dels pobres amb el lema «L'esperança dels pobres no es veurà defraudada». El Papa Francesc presidirà una eucaristia amb gent sense llar, amb gent necessitada, i nosaltres també som cridats especialment a pregar per aquestes persones de màxima necessitat i ajudar-les des dels àmbits o els camps en què ens movem, des de les nostres famílies o les nostres comunitats cristianes. Avui la diòcesi de Terrassa és protagonista. Després d'una reflexió del bisbe Josep Àngel Saiz, Eulàlia Montaner conversarà primer amb Mercedes Comín i després amb els voluntaris Mireia Arbués i Antonio Martín. El compromís de Càritas amb el cor de les persones i el cor de la societat serà la temàtica de fons. Després de les notícies, el testimoni ens arriba avui de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Això amb l'agenda i una mica més us acompanyarà fins a les 9, com cada dilluns a aquesta hora. Salutacions avui del Xavi Aguilar a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge del pastor diocesà.
Donem pas ja al bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz. Monsenyor Josep Àngel, bona nit.
Bona nit, Ignasi. Avui parlarem d'entitats amb cor. Entitats amb cor de Càritas Terrassa és un programa de la nostra Càritas diocesana. Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural, educatiu o d'altres estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest programa té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Terrassa per aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per millorar les coses a la nostra societat i participar d'un treball conjunt de col·laboració en un compromís de canvi amb la societat. Gràcies a les entitats amb cor que participen en el nostre programa. Gràcies als professionals i voluntaris que el porten a terme.
Moltes gràcies, senyor bisbe Josep Àngel Sai de Terrassa. Seguim des de la veu de Càritas.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Terrassa i al web caritascatalunya.cat.
La diòcesi de la setmana.
Des de Càritas Diocesana de Terrassa, a la seva seu a Sabadell, ens acompanya avui l'Eulàlia Montaner, que conversarà durant la propera estona primer amb Mercedes Comín i després amb dos voluntaris, Mireia Arbués i Antonio Martín. Eulàlia, bona nit, endavant.
Bona nit, Ignasi. Estic a la seu de Càritas Diocesana de Terrassa, Sabadell, amb Mercedes Comín, responsable del projecte Entitats amb Cor. Bona nit.
Bona nit.
Primer de tot, com pots explicar-nos què és Entitats amb Cor?
És el projecte que treballa en la sensibilització i implicació de les entitats de cada territori amb les Càritas. Amb això volem aconseguir que la nostra societat sigui millor.
Llavors, quines entitats, o entenc que a part d'entitats també serveix la paraula empreses, no? Quines les entitats empreses poden ser entitat amb cor?
Empreses, clubs esportius, associacions... Per entendre's, qualsevol persona jurídica.
Perquè llavors, per ser entitat amb cor, com ho han de ser? Com poden col·laborar amb Càritas?
Bueno, hi ha diverses maneres de col·laborar. Es pot col·laborar de forma econòmica, fent una donació a cada cert temps o finançar un projecte en concret o necessitats econòmiques puntuals. El que es demana és una fidelitat, que sigui, no sigui una cosa d'un moment en concret, sinó que puguem treballar conjuntament l'empresa, l'entitat, club, el que sigui, i Càritas. També poden fer-ho sensibilitzant els seus treballadors, facilitant una acció de voluntariat, pues donant unes hores de feina dels seus treballadors perquè col·laborin amb nosaltres, o simplement fent saber als seus treballadors els nostres projectes, que poden col·laborar, bueno, donant-nos a conèixer. Després també amb llocs de treball, tant per inserció amb la nostra empresa Apasomi, que és d'inserció laboral, o també per les pràctiques dels cursos de tot el tema laboral. Fem uns cursos prelaborals i necessitem unes pràctiques, pues oferint aquestes pràctiques. Després també pues l'empresa també pot dedicar o els seus recursos o temps o coneixements dels seus treballadors per ajudar-nos a nosaltres. També poden fer donacions en espècie, tant del que es fabriqui o del que la fàbrica faci, com pues, de cop i volta diuen fem una recollida d'aliments entre tots els treballadors i aquests aliments els donen a Càritas. Això bàsicament és el que... Però bueno, sempre estem oberts també a idees. O sigui que si alguna empresa té una idea, la podem posar en marxa.
Moltes opcions llavors per tal de que els empresaris o les persones directives de les entitats i empreses del territori d'arreu de Catalunya puguin contactar amb les diferents diocesanes per col·laborar com a entitats amb cor. Perquè llavors, una vegada aquesta entitat o aquesta empresa decideix col·laborar amb Càritas, això li comporta algun benefici fiscal, alguna cosa?
Sí, en donacions en general es poden desgravar un 35%. Si les donacions són durant 3 anys consecutius i són imports iguals o creixents, això s'incrementa un 40%, es poden desgravar un 40% de la donació. I o sigui, això voldria dir que si tu dones 1.000 euros i has col·laborat amb la mateixa quantitat durant 3 anys, al final et desgravaries 400 euros. Jo crec que està bé.
Perquè llavors, a tot això, com saben les entitats quan col·laboren, sobretot no tant amb espècies sinó més amb qüestions econòmiques, a on van a parar els seus diners?
Nosaltres sempre fem arribar la memòria, una memòria que s'elabora cada any a les nostres Càritas, però a part, nosaltres podem fer pues, tot un escrit explicant els projectes que més ho necessiten, o si és una necessitat puntual, pues explicant en què s'han fet servir aquests diners.
I tot seguit ja estan a punt els voluntaris Mireia Arbués i Antonio Martín. Endavant de nou, Eulàlia.
Bé, i a part de la Mercedes Comín, també ens acompanyen la Mireia Arbués i l'Antonio Martín, dos voluntaris del projecte d'Entitats amb Cor de Càritas Diocesana Terrassa. Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Bé, primer de tot, sou voluntaris d'Entitats amb Cor, com he dit, i què és el que us va portar a ser voluntaris de Càritas?
Bueno, en mi caso, bueno, preveía de una... al quedarme laboralmente en una situación de prejubilación, pues pensé en colaborar con alguna institución o con alguna entidad, ¿no? En un principio, al vivir en San Cugat, la verdad es que el primer contacto que tuve fue a través de un familiar, en ese caso de mi hermana, que ya estaba de voluntaria en Cáritas en San Cugat, primero en lo que fue la recepción en la sacristía, y después está ahora mismo como voluntaria en el comedor social, ¿no? Bueno, yo como venía de otro mundo de trabajo y demás, digo, bueno, pues me gustaría intentar a ver si sé que tenían un rebos y poder echar una mano, poder colaborar allí. La verdad es que, bueno, al final empecé en San Cugat, me daba igual San Cugat que Rubí, porque otras circunstancias de la vida también me desplazaba para Rubí, incluso empecé las primeras jornadas haciéndolas en Rubí. A posterior me llamaron a San Cugat y eso me ha servido para que ahora mismo estoy a dos bandas, no estoy tanto en San Cugat como en Rubí. En San Cugat voy los martes, miércoles y jueves, que son los días en que se abre el rebos en San Cugat, los martes en concreto, que es cuando viene, sobre todo porque en esta localidad hay muchísimo movimiento y demás en cuanto a material y en cuanto a personas, por lo tanto dedicamos el martes incluso solo nada más que a recepcionar camiones desde Mercabarna, desde otras entidades que colaboran y demás. Y los miércoles y los jueves, que es cuando hacemos de 10 a 12 la entrega en San Cugat, ¿no? El volumen en San Cugat es muy grande, es, como os digo, es muchas las personas que vienen, no lo parece, en una población como San Cugat, pero los distritos y demás son sitios donde son muy habituales que vengan personas a buscar comida. Y en Rubí, pues bueno, Rubí es otra gestión distinta. En Rubí nada más que se entrega comida los viernes, se preparan los lotes de comida el jueves y, bueno, aparte de estar a pie del cañón el viernes en la entrega de comidas, pues aparte, sobre todo, allí se hago más una gestión más de, sobre todo, de control de stocks, de previsiones de entrega de comida, de los proveedores que vienen, sobre todo, que son el tema de la empresa, el Banc d'Aliments y la Comunidad Europea. Y, bueno, al mismo tiempo hemos tenido también que reaccionar un poco porque nos hemos encontrado con que, debido sobre todo a que a partir del mes de mayo entramos en el programa europeo de entrega de comida, que es Ecoalimen, a partir de ahí y con reuniones también a través del ayuntamiento, de la empresa, de la mesa de entidades, se ha distribuido todo lo que es el territorio de Rubí en distintas zonas, nos han adjudicado dos zonas y esto la situación ya venía un poquitín en ese sentido, pero ha continuado en la línea de tener mucho más usuarios de los que teníamos antes. Y eso ha provocado pues que ha habido que ser ingeniosos y buscar algunas salidas porque los lotes de que empezamos a entregar queremos que sean lo más digno posibles y lo más amplios para todos, sobre todo para las familias numerosas y para los que no son también, ¿no? Pero claro, cuando te vienen familias numerosas, pues que sean, pues aunque no termina de ser unos cestos o una ayuda alimenticia, no es una solución al 100%, pero que, bueno, que sean lo más amplia posible. Entonces, a través de unos contactos pudimos entablar relación con una empresa grande de alimentación y entonces a partir desde el mes de octubre estamos haciendo unas recaptas que nos proveen sobre todo de un cierto colchón a la hora de encontrarnos con esta subida de personas que vienen a buscar alimentos y al mismo tiempo, pues bueno, a la espera de que vengan las grandes recaptas y demás, a nosotros nos permite, como os digo, pues el poder tener una tranquilidad a la hora de poner, entregar esos alimentos. Es una faena, además, ya estaba acostumbrado al principio, pero tiene sus altibajos, ¿no? Tiene momentos en los que piensas que, bueno, que está todo bastante controlado porque tienes que prever, pues a través del número de personas que vienen, que muchas veces son, en Rubí se entregan, como os he dicho antes, cuatro viernes distintos y en cada viernes hay un perfil distinto de familia. Los hay desde que nos vienen las familias de cinco o más hasta, pues, de cuatro, hasta las personas que vienen individuales, ¿no? Por lo tanto, has de tener la previsión de qué productos tienes, incluso intentar ser lo más curioso posible. O sea, si el formato del tomate frito tienes dos o tres formatos distintos en cuanto a gramajes, pues reservar los que sean de mayor cantidad para las familias numerosas, en fin, trabajar un poco con eso. Tenemos también otra entrada de comidas, que es el Banco de Alimentos, que nos la entrega también mensualmente en la tercera semana de cada mes, que son distintos productos quizás más no tan estandarizados como son los que nos vienen a través de de la Comunidad Europea, y muchas veces con unas fechas de caducidad mucho más cercanas en cuanto a la entrega que recibimos, y por lo tanto pues hay que estar encima de esos productos para hacer un reparto lo más ecuánime posible y que no se nos quede, por supuesto, nada fuera de fechas.
Aprovecho entonces para recordar a nuestros oyentes que el próximo 22 y 23 de noviembre hay el gran recapta del Banc de los Aliments, que Cáritas también colabora con voluntarios y que realmente nos aporta mucho y ayuda a que podamos ayudar a todas estas personas, ¿vale? Entonces también los dos sois, aparte del voluntariado que hacéis en vuestras Cáritas, voluntarios de Entitat Jamcor. Mireia, ¿qué es lo que hacéis en Entitat Jamcor?
Bien, en Entidad Sancor lo que pretendemos es ayudar a Cáritas Diocesana de Tarrasa a poder hacer su misión, que es a poder realizar su acción social de sensibilización y de poner en manifiesto las injusticias sociales que hay en estos momentos. Entonces, principalmente lo que hacemos es buscar entidades del territorio en que nos puedan ayudar a hacer esta acción. ¿Cómo lo hacemos? Pues poniéndonos en contacto con ellos, explicándole qué acción estamos haciendo y cómo lo hacemos y pidiendo, por favor, en qué nos pueden ayudar. Hay muchas formas de ayudar, tal como ha explicado Mercedes Comín hasta ahora, pero bueno, hay, también creemos que es muy importante que cuando una entidad nos ayuda, podamos posteriormente explicarles dónde se han destinado esos recursos o esa colaboración, porque de esta manera nosotros lo que creemos es que conseguimos que esas entidades vean la importancia y la acción que se hace, porque si no a veces queda difuminada y parece que pues ¿para qué ha servido esta colaboración? Es muy importante ver que esto tiene una continuidad y que esa continuidad sirve para algo y sobre todo el que implicar a la comunidad a estas necesidades que tiene esta misma comunidad o este territorio.
Perquè tu, Mireia, en el teu cas estàs fent voluntariat a Càritas Rubí, llavors en quin moment et proposen el fet de col·laborar amb entitats amb cor? Com ho vas rebre aquell moment i què ha significat per tu?
A veure, és que jo m'haig de remuntar una miqueta el per què vaig entrar a fer voluntariat. Fa 2 anys jo vaig deixar la meva feina professional i mentre m'estava replantejant el meu futur vaig veure que disposava de temps i vaig pensar que era el moment de fer alguna cosa de voluntariat que no havia fet mai en la meva vida. Aleshores vaig acudir a Càritas de Sant Cugat perquè buscava alguna cosa molt proper i alguna cosa que conegués. Jo soc catòlica practicant i aleshores vaig pensar pues, bueno, que era un bon punt per començar, no? Quan vaig apropar-me a Càritas de Sant Cugat vaig fer un curs de formació en el qual em van presentar els projectes que tenia Sant Cugat en aquell moment i em van dir en quin podria interessar-me. Llavors, en aquells moments jo els hi vaig explicar quina havia sigut la meva experiència professional, però que el que volia era ajudar i, per tant, que on necessitessin que ajuda, pues, que si jo ho podia fer, pues, endavant. Llavors, em van dir que una població al costat de Sant Cugat tenia necessitat de voluntaris i me'n vaig anar a Rubí, que està just al costat. Llavors vaig entrar a fer voluntariat directe per primer cop en la meva vida amb un projecte materno-infantil que està amb mares principalment soles o bueno, que no estan acompanyades, és la nostra prioritat, i amb nens de 0 a 18 mesos. I després vaig entrar en el que és el menjador social que té Càritas Rubí a la població. Durant un any, any i mig, em vaig implicar moltíssim, vaig sortir de la meva bombolla, vaig conèixer altres realitats que no m'havia plantejat que fossin tan properes a mi, i la referent de Càritas Rubí en aquell moment ens va plantejar si la podíem ajudar en alguna cosa més, no? Al fer voluntariat directe tu et dones compte de certes mancances que tenen els projectes. I llavors, al veure aquestes mancances, dius, ostres, no podríem fer, no podríem... I al començar a plantejar-nos aquestes formes de poder millorar els projectes és quan, com he dit, la referent de Càritas Rubí, de Rubí, ens va dir, escolta'm, per què no t'ajuntes amb Càritas, amb mi i amb un altre voluntari que també té les mateixes inquietuds que tu per intentar buscar recursos i millorar aquests projectes i poder al final fer el nostre objectiu final, que és fer major acció social i poder arribar a molta més gent. I va ser aquí com vam entrar el nostre primer projecte va ser una entitat en cor només en la comunitat de Rubí. Què va passar? Que bueno, no només hi ha la comunitat de Rubí, hi ha molts projectes que estan interrelacionats i ens van cridar des de Càritas Diocesana de Terrassa, que té la seu a Sabadell, a veure si podíem fer la mateixa acció a tot el territori que és Vallès Occidental i Oriental. I bueno, aquí estem intentant ajudar amb el que podem.
Perquè llavors de tot això, les empreses i entitats o el personal, vaja, de les empreses i entitats del territori que estiguin disposades o que pensin que poden col·laborar d'alguna manera, com ho han de fer?
Bé, ho poden fer de moltes maneres. Pot ser des d'una donació econòmica o monetària o una donació en espècie o senzillament ajudant-se a sensibilitzar la comunitat o senzillament aportant o ajudant-se a aconseguir més voluntariat per poder fer aquesta acció. Actualment està, bueno, hi ha un moviment de voluntariat participatiu des de les empreses que és molt important i que ens està ajudant en molts aspectes i que a més creiem que és important per a les mateixes empreses perquè dona una major cohesió a la plantilla i se senten importants i tenen un objectiu comú no només d'estar treballant tots junts sinó que estan ajudant a la comunitat que tenen al voltant. I aquesta crec que és una forma de col·laborar molt important i que pot ajudar molt a la missió de Càritas. Com es poden posar en contacte amb nosaltres? Pues, evidentment a través de qualsevol Càritas de territori. Cada municipi, cada població té una Càritas referent. En el nostre cas pues, som, ja ho he dit, de Càritas Diocesana de Terrassa i estem amb seu a Sabadell, però abarquem tots els vallesos. Ja ho he dit, qualsevol ajuda és benvinguda i bueno, important per tothom.
No sé si voleu afegir alguna altra cosa de la vostra experiència amb entitats amb cor.
Bueno, no sé. A ver, la verdad es que hemos dado un salto cuantitativo, ¿no? Empezamos, como ha dicho Mireia, con unas cositas pequeñas para mejorar en el ámbito de Rubí y de ahí se nos llamó para poder hacer todo un tema, un territorio que cuando asumes un poquitín conocimiento y demás y ves lo amplio y todo lo que incluye, todo lo que es la archidiócesis de la diocesana de Terrassa, dices, Dios mío, aquí un montón de población y demás, ¿no? Bueno, estamos dando casi los primeros pasos y demás, hemos preparado porque creemos que el trabajo tiene que ser un poquitín a conciencia, hemos trabajado en empresas que ya teníamos un poquitín en los listados, preparado todos unos dosieres, preparadas unas presentaciones y una forma de poder contactar con dichas empresas, pues que veamos que tienen que ser con cara y ojos, y a partir de ahí, pues bueno, el trabajo está en intentar conseguir el máximo éxito posible, todo lo que sea, cualquier colaboración, como se ha dicho, ya sea económica, material o de personal, a nivel de cualquier persona que quiera poder colaborar y demás, en el proyecto de Cáritas entra, ¿no? Por lo tanto, fenomenal. Retomar solo un tema que has comentado antes con el tema de la gran recapta. Recordar a todas las personas que quieren hacerse voluntarios para esas fechas, que son el día 22 y 23 de noviembre, que ha de ser además hacerlo personalmente, o sea, no tiene por qué estar uno solo, incluso ligado a cualquier entidad que normalmente colabore, sino cualquier persona que quiera aportar su granito de arena a través de la página web de la Gran Recapta 2019 puede acceder al voluntariado y poder apuntarse para desempeñar esa función.
Jo crec que també és important explicar que Càritas Diocesana de Terrassa o qualsevol Càritas del territori tant català com espanyol està present a qualsevol municipi de tot el territori. És a dir, Càritas Diocesana de Terrassa està present en 53 municipis i en 121 parròquies. Això què fa? Que la seva acció social arribi a qualsevol lloc del territori, tant si hi ha 10 com 15 com 20. A vegades estem veient que en les grans poblacions urbanes sembla que és on hi hagi les necessitats, però és que hi ha necessitat arreu de tot el territori. Llavors, crec que és una gran acció de Càritas el que pugui arribar a tot arreu a través de la seva xarxa de parròquies. I per això és tan important que les diferents entitats que hi ha en tot el territori pugui conèixer què té el seu voltant i com pot ajudar el seu voltant. I això ho pot fer, com ja he dit, a través de moltes formes, però si té qualsevol dubte que es posi en contacte amb qualsevol parròquia o directament a Càritas i podran dir-los com poden col·laborar amb nosaltres. Jo com a voluntària haig de dir que enriqueix moltíssim poder fer aquesta acció i que recomano a tothom que ho intenti. Si no d'una manera directa en els projectes, es poden fer de moltes maneres, indirectes, ajudant amb gestió, com diu l'Antonio, per un tema de projecte de rebost, o senzillament fent una sensibilització amb la gent del voltant, o ajudar-nos a contactar amb altres empreses que puguin ajudar-nos a obtindre recursos per poder fer aquesta acció. Hi ha moltes formes d'ajudar. I sobretot hi ha una altra que jo crec que és molt important, que és la sensibilització de la gent jove. La gent jove és fantàstica, té un futur enorme davant seu, però a vegades no és conscient per el dia a dia i per tot el nostre voltant beneficiós o no tan beneficiós de les xarxes socials i de més, de donar-nos a compte que tenim al costat, que tenim a la nostra comunitat, no? I poden fer molt i se sentiran tan bé que jo els convido a que ho intentin i que s'apropin, bé sigui a Càritas o bé sigui a qualsevol altra entitat, però bueno, jo parlo en nom de Càritas i sé el que està fent Càritas i estic molt orgullosa d'estar fent voluntariat a Càritas.
Bé, moltes gràcies realment pel vostre compromís tant amb les Càritas més locals com amb Càritas Diocesana i que realment pugui treure tot aquest fruit la vostra feina. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Passo la connexió al meu company Ignasi Miranda des dels estudis de Ràdio Estel. Bona nit.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Terrassa i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Va tenir lloc el 6 de novembre a Barcelona l'Assemblea Ordinària de Càritas Catalunya, que va aplegar la majoria dels equips directius de les 10 càritas de les diòcesis amb seu a Catalunya. Aquesta reunió, concretament dimecres passat, va ser presidida pel bisbe delegat per a Càritas a la Tarraconense, el cardenal Joan Josep Omella, i amb la presència també del president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. Abans de l'inici de l'assemblea va tenir lloc la reunió del patronat del CECAS, la Fundació del Centre Català de Solidaritat, on es va informar de les diferents activitats que du a terme aquest organisme, així com del pla d'equipaments de la Fundació per oferir un millor acompanyament als usuaris dels seus plans d'ajuda a les drogodependències. Tot seguit va iniciar-se la reunió pròpiament, on el primer que es va fer va ser donar la benvinguda als nous càrrecs de les diferents càritas que s'han incorporat darrerament. Igualment es va fer el comiat del director de Càritas Diocesana de Terrassa, Salvador Obiols, al qual es va reconèixer la tasca feta aquests darrers anys. Obiols va tenir paraules d'agraïment i de suport a la feina que fa Càritas arreu del territori català. L'ordre del dia va continuar amb una informació sobre les activitats dutes a terme per les diferents comissions de treball en què s'organitza Càritas Catalunya i que van tractar àmbits com ara l'acció social, l'acollida, la comunicació, les migracions, l'economia i el voluntariat, entre d'altres. Cada coordinador va informar de tot el ventall de feina feta, així com dels projectes que s'havien d'endegar properament. També a iniciativa de l'Assemblea, es va veure bé fer una reunió de coordinació dels delegats episcopals per poder aprofundir en el seu paper dins l'Assemblea i també dins de les Càritas diocesanes. Properament tindrà lloc una trobada per poder aprofundir sobre aquesta tasca dels delegats. A més, es va facilitar als membres de l'Assemblea un esborrany de treball per preparar un reglament de règim intern de Càritas Catalunya, text que la Comissió Permanent ha elaborat i que ara es treballarà en els àmbits de les diocesanes. També es va presentar la campanya de sensibilització d'aquest proper Nadal i que tindrà com a lema, encara que no hi creguis, tots tenim un àngel, especialment per Nadal. Finalment es donaran unes darreres informacions, es van donar aquestes informacions per part de Presidència. L'aula magna de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, a Barcelona, va acollir la setmana passada també, en aquest cas dijous, una reunió organitzada per Càritas Catalunya. De fet, un acte de presentació acadèmica de l'informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya 2018. L'informe elaborat a mitjans de l'any passat per la Fundació FOESA s'ha realitzat a partir de 13.000 visites presencials a domicili arreu de Catalunya. Mitjançant 35 indicadors, l'informe radiografia les situacions d'exclusió social que pateixen avui moltes persones i famílies que viuen a Catalunya. Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Tarrés, va donar la benvinguda a la 80ena d'assistents a l'acte, va presentar els ponents, va expressar que FOESA és un centre de recerca rigorós i va agrair a Càritas el treball i la denúncia. Per la seva banda, Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, es va mostrar agraït de tenir a les mans l'informe FOESA, que ens fa veure, va afegir, l'efecte demolidor de la crisi. Va expressar que cal llegir-lo, analitzar-lo, treure'n conclusions i ser crítics, i va anunciar que aquest informe serà presentat el proper 20 de novembre a entitats del tercer sector i també a associacions religioses, així com el proper mes de desembre a l'Escola de Tardor de Càritas Catalunya. Finalment, va desitjar que també tingui repercussió en l'ampli semicercle del Parlament de Catalunya. Seguidament, Raúl Flores, cap de l'equip d'estudis de Càritas Espanyola i secretari tècnic de la Fundació FOESA, va compartir el vídeo La realitat que és, en el qual es crida a descobrir aquesta realitat i alhora a responsabilitzar-nos en tots. Va explicar que això és el que l'informe FOESA, que ens parla d'una gran desvinculació social i que no només es refereix a la pobresa econòmica, sinó també a la insuficiència relacional, ja que la imatge de l'exclusió social és més oberta, té a veure amb l'acumulació de dificultats i es concreta en la manca de participació en la vida social, així com la manca de drets i de recursos i també la manca de capacitats bàsiques. Flores va destacar que l'exclusió social a Espanya és de 8 milions i mig de persones i va introduir algunes dades de la situació social de Catalunya. Va avisar que l'exclusió social ja afecta gairebé 1,5 milió de persones. Més intervencions. Sandra Acosta, representant de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya, va desgranar les dades de l'informe a Catalunya. Va indicar que la precarització del treball, l'exclusió residencial, la salut i l'aïllament social són alguns dels factors que agreugen la situació d'exclusió social que pateixen les persones més vulnerables de la nostra societat. Maite Montagut, professora honorífica de la Universitat de Barcelona i coordinadora del darrer capítol de l'informe FOESA, va parlar de les noves pràctiques socials, incidint en l'economia col·laborativa i dels diferents interrogants i dilemes que sorgeixen. Va afirmar que l'estat del benestar està molt debilitat i que el món és desigual i està menys cohesionat, alhora que va expressar que una bona societat depèn de la salut i de la ciutadania i que es fa necessari regenerar vincles i transitar cap a un model més sostenible i més just. Com a cloenda de l'acte, Anna Berga, secretària general de la Universitat Ramon Llull, va posar en valor l'informe FOESA, alhora que va agrair la tasca de Càritas Catalunya. També va felicitar els ponents i va destacar que ens cal més comunitat. Finalment, va encoratjar tothom a llegir l'informe FOESA i a treure'n les conclusions oportunes. Va tenir lloc, d'altra banda, dilluns passat a la seu de Cristianisme i Justícia la sessió de novembre dels Dilluns dels Drets Humans, que va tractar sobre la situació dels infants migrants a Catalunya i les mesures que caldria prendre per millorar-ne l'acollida. La xerrada, que va ser moderada per la periodista Aure Ferran, va comptar amb les intervencions de Sílvia Carrasco, professora del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Elisabet Urenya, advocada del programa de migració de Càritas Diocesana de Barcelona. La moderadora del debat va introduir els ponents, les ponents en aquest cas, i tot seguit va remarcar el desconeixement que hi ha sobre la situació legal dels infants migrants. Va destacar la criminalització que pateixen els joves migrants no acompanyats. Aure Ferran va apuntar que la xenofòbia i el racisme està molt present als nostres pobles i les nostres ciutats i va fer una crida a acabar amb la desinformació que hi ha al voltant de les persones migrants. La professora Carrasco, per la seva banda, va iniciar la seva intervenció afirmant que el futur de les societats dependrà del tracte que donem als infants i als joves migrants i ho va relacionar amb la tasca de reposició demogràfica, que és inferior a la que caldria per sostenir la piràmide poblacional. Sobre el racisme, va avisar que les escoles encara no han implementat cap protocol antiracista i que, en canvi, la majoria de joves migrants han estat parats pel carrer per qüestió d'origen o color de la pell. Per la seva banda, Elisabet Orenya va lamentar que en 20 anys no hem avançat gens en matèria de migracions. Orenya es va sumar a la reflexió sobre el desconeixement del fet migratori a les escoles i va fer una crida a introduir conceptes relacionats amb la diversitat en tots els centres escolars. En matèria legal, l'advocada de Càritas va exposar què vol dir no tenir permís de residència i va remarcar que per als infants i joves migrants suposa no poder moure's amb llibertat o no poder assistir al viatge de final de curs, per exemple, amb la resta de companys de l'escola. Igualment va denunciar que quan aquests infants arriben a la majoria d'edat, l'administració ja no garanteix la seva formació i crea unes desigualtats, aquesta situació, estructurals molt difícils de superar. Orenya també va destacar la importància de l'habitatge i va afirmar que si una família no disposa d'una llar al seu nom o d'un contracte de lloguer, difícilment obtindrà el permís de residència. Més notícies de l'actualitat d'aquesta setmana. La xarxa de Càritas a la República Democràtica del Congo va començar a executar el dia 31 d'octubre un nou pla de resposta a l'emergència causada per l'epidèmia de l'Ebola a la zona oriental del país i que des de la seva declaració oficial el dia 1 d'agost ha provocat la mort de 2.182 persones, segons les últimes xifres. Dades aportades per l'Organització Mundial de la Salut, corresponents al 29 d'octubre, revelen que a aquesta xifra de morts cal afegir un total del nombre acumulat de casos, que són 3.268 afectats i 475 més sospitosos sota investigació. Després d'aquesta última avaluació, l'Organització Mundial de la Salut ha decidit mantenir l'epidèmia de l'Ebola en curs a la República Democràtica del Congo com una emergència global de salut. La publicació d'aquestes dades coincideix amb la posada en marxa per part de la Càritas congolesa, amb el suport de tota la xarxa internacional de Càritas, d'un nou pla de resposta a l'emergència amb un pressupost total de 424.000 euros, que ja ha estat cobert per Càritas, les donants, en un 85%. Càritas espanyola ha aportat a aquesta crida una partida de més de 131.200 euros procedents de les donacions privades canalitzades a aquesta emergència al nostre país a través de la campanya Càritas amb l'emergència de l'Ebola a la República Democràtica del Congo. Aquest projecte, que tindrà una durada de 4 mesos, cobrirà les diòcesis de Goma, Bunia, Wamba, Bukavu i Kisangani, a les regions d'Uvira, Kivu del Nord i Kivu del Sud. Les activitats del nou projecte se centraran principalment en el llançament de campanyes d'informació a les comunitats afectades o amenaçades per l'epidèmia sobre les característiques d'aquesta malaltia, la idoneïtat de les mesures de prevenció i profilaxi recomanades per les autoritats sanitàries i les actituds i pràctiques apropiades per aturar la seva propagació. La xarxa Càritas, com a part de l'Església Catòlica del país, compta amb l'avantatge de disposar en el terreny d'una àmplia xarxa de líders comunitaris i voluntaris que permeten desenvolupar aquesta intensa tasca tan informativa com formativa en les comunitats més exposades a l'impacte de l'epidèmia i monitoritzar la seva evolució en cada diòcesi. Amb aquest nou pla, Càritas pretén arribar a aproximadament 1.725.000 persones, que serien amb llars 287.500 i comunitats també en les regions dels dos Kivus i Ituri, a través d'accions divulgatives específiques sobre aquesta malaltia, l'Ebola. Més notícies encara. Va tenir lloc el 5 de novembre, és a dir, dimarts passat, la presentació de la campanya institucional de Càritas Diocesana de Lleida. L'acte va començar amb una pregària en què Carles Santmartín va invitar els assistents a participar en la tercera Jornada Mundial dels Pobres, que tindrà lloc aquest diumenge, 17 de novembre. A continuació, el bisbe del Salvador Jiménez Valls va destacar que Càritas no pot ser una ONG, sinó que ha d'estar fonamentada en l'amor de Déu. Va recalcar, a més, que no ens oblidem mai dels nostres amics pobres. És important això. Va acabar agraint a tots els voluntaris el treball que fan. Després, els participants van reflexionar sobre el tema d'aquest any, que és Som do, som missió, som comunitat. Ho va fer a partir de la paràbola dels talents. En aquesta línia, la campanya d'enguany destaca que cal fer arribar els talents de cadascú a tothom i ser clars en els missatges, sense enterrar aquests talents. En aquesta línia, Càritas vol recalcar que Déu sempre ens dona les eines per desenvolupar els nostres talents i que, entre altres causes, la diocesana de Lleida treballarà aquest any per fer comunitat col·laborant per cuidar la casa comuna. Per cloure la sessió, el director de Càritas diocesana, Rafael Lallepuz, va destacar que tots tenim capacitats, dons i que també els podem transmetre. Va afegir que, si entre tots aconseguim que el compromís estigui de moda, les coses aniran millor. Entre altres iniciatives, els assistents van explicar les tertúlies que es duen a terme per fomentar la convivència entre els voluntaris de Càritas i les persones nouvingudes. Càritas d'Urgell ha organitzat conjuntament amb els Mossos d'Esquadra de Balaguer una xerrada sobre prevenció de robatoris. Aquesta formació està emmarcada dins el projecte Espai Grapats i ha estat dirigida a tota la ciutadania que hagi volgut participar. La xerrada va tenir una assistència d'una vintena d'interessats. L'objectiu d'aquesta conferència era donar unes eines bàsiques sobre com actuar per prevenir possibles robatoris, especialment en l'entorn de la llar. El que es pugui fer i cal fer en cas de veure alguna cosa estranya, on es pot trucar i com actuar, van ser els temes més destacables. L'activitat va ser molt participativa i els assistents van mostrar els seus neguits i les seves preguntes que van poder ser resoltes pels professionals del cos de la policia catalana. Ja ha finalitzat el curs prelaboral de pintura al centre de Càritas Sant Domènec de Balaguer. Els 7 participants en aquesta formació han gaudit de 36 hores en què han pogut aprendre competències laborals en l'àmbit de la pintura d'immobles. La formació ha estat impartida per un professional en la matèria, el pintor Miquel Martos Martín, que va transmetre coneixements tant teòrics com pràctics. Aquesta activitat està emmarcada en el programa laboral de l'entitat, que té com a objectiu donar unes eines per millorar les possibilitats dels participants en la incorporació al mercat laboral ordinari.
La veu dels testimonis.
I el testimoni ens arriba avui de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Allà tenim el Francesc Arnaez. Francesc, bona nit, endavant.
Bona nit, Ignasi. De nou ens retrobem des del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i avui acompanyat per la Yolanda Ruiz, que és treballadora social i coordinadora del territori del Baix Llobregat Nord. Benvinguda, Yolanda.
Gràcies, bona nit.
I gràcies sobretot per acompanyar-nos avui, perquè li hem demanat a la Yolanda que ens acompanyés avui amb el seu testimoni, perquè aquest proper dimecres, el dia 13, des de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat es presentaran les obres de millora i d'ampliació del centre d'acollida Abram, que és un centre per persones sense llar que tenim a Vilafranca, i hem pensat que seria una bona ocasió per poder parlar de les persones sense llar. I per això hem demanat a la Yolanda, que és una de les companyes que treballa en projectes que hi ha persones sense llar, que ens pogués donar el seu testimoni, no? Yolanda, sovint quan pensem en les persones sense llar, no, ens ve al cap la imatge de la persona que està al carrer, el que li diríem el passar volant, no? Però crec que no només són persones sense llar aquestes persones, que també ho són, però no només, no? Què entendríem també per persones sense llar?
Sí, correcte. És fàcil pensar, doncs, com bé dius tu, quan parlem de persones sense llar, pensar una mica, no?, amb l'estereotip de persona al carrer, que va amb les bosses. Realment el perfil de sense llar està canviant, ja fa temps que està canviant, i certament hi ha persones amb aquest perfil, no?, de passar volants, però és molt més ampli, no?, el perfil. Podem parlar de famílies amb criatures, famílies sense criatures, podem parlar de persones soles que no estan en situació de carrer, però que realment també són persones sense llar. Vull dir que la situació, i en aquests moments, amb tot el tema de lloguers tan alts, ja no diguem també d'habitatges, de compra d'habitatges tan alt, que és impossible que aquestes persones puguin accedir en el moment en què es troben, doncs tenim un perfil molt més ampli, molt més ampli.
I, Yolanda, amb aquestes famílies o persones soles que estan participant en aquests projectes, com són l'Olivera o la Llar Magdalena Monamic, a part del tema de l'habitatge, que és, no, és un tret comú, són persones sense llar, o que estarien en situació de sense llar si no hagués intervingut segurament Càritas, quines són aquelles dificultats les situacions que pateixen aquestes famílies?
Sí, a nivell de dificultats, nosaltres des de Càritas treballem des de la individualitat, vull dir, la persona al centre, i la persona és una mica, ens marca, hi ha famílies o persones que a nivell doncs, econòmic, poden, doncs, per exemple, el tema de les necessitats bàsiques, no? Poden comprar ells el menjar i altres que no. Llavors, treballem en funció d'aquella persona o aquella família concreta i la seva individualitat. Llavors, sí que podríem dir que hi ha situacions tantes com persones tenim en aquests serveis. Però sí que és una cosa nova, diguéssim, o que nosaltres ens hem fet més conscients arrel de l'experiència de treballar amb persones sense llar i hem volgut també fer un pas més en aquest sentit, és el tema de que, bueno, habitualment es pensa sempre en necessitats bàsiques, no? El tema de la roba, el tema del menjar, però hi ha un tema que queda mig encobert, no? I que quan entres en relació amb aquestes persones, vas parlant amb elles, les vas coneixent, elles van agafant confiança, tant adones que hi ha un tema molt important de fons, que és la soledat, la manca de xarxa, les dificultats de fer relacions socials, la por moltes vegades, no? a exposar-se o a poder fer relacions socials amb altres persones de l'entorn, perquè moltes vegades, quan una persona entra en aquest recurs, no vol dir que visqui en aquell municipi, sinó que ve d'un altre municipi, per tant, arriba nou o nova i no coneix, no? Llavors, és una cosa que bueno, volem fer una miqueta més d'incidència, de poder preparar doncs, algunes activitats de coneixença entre les persones que viuen al recurs, també doncs, d'integració a la comunitat on viuen, al municipi on viuen, i pensem que és important perquè realment les persones quan se senten vinculades a alguna cosa, algun grup, a la comunitat, a un grup de persones, doncs això també les enforteix molt, les empodera molt, els dona seguretat i autoestima i realment és, bueno, és important per poder tirar endavant altres coses, no?
Sí, segurament, no? La llar va més enllà d'un sostre, no?
Sí.
Tenir una llar és tot això que estaves explicant, Yolanda. I ara hi ha més la teva feina com a treballadora social d'aquests projectes, que en alguns sí que ho ets tu directament, altres no, però ja has estat. Què és el que podeu trobar? O sigui, com ajudeu a les persones en tots aquests àmbits que se'ns escapen moltes vegades del que és només Càritas, no? És a dir, com els pots acompanyar? Quin és el suport que necessiten? O quina és la manera com tu encares, no?, l'acompanyament a aquestes famílies?
Sí, d'entrada és l'emergència, entre cometes, no? El
trobar el cop,
lloc,
no?
De parar el cop, de trobar-te, no? De que veus com la persona ve i quan veu que hi ha un espai que un pot estar tranquil, perquè moltes vegades venen de situacions, no? De pisos o d'ocupació, de situacions que hi ha violència o que hi ha situacions molt, molt greus, no? I el fet de poder estar en un habitatge, poder estar tranquils, poder posar, doncs, diguéssim, energies en buscar feina o en regularitzar la seva situació o en formar-se, doncs, clar, això és el primer, que és aquest cop que deies tu, no?, per aquest cop. Un cop ja aquesta persona ja està més tranquil·la, doncs ja donem pas a altres coses. Podem parlar, doncs, d'això que t'explicava abans, del tema aquest de la soledat, de com em sento jo, de nivell emocional, poder fer un acompanyament també, que és una feina molt maca, no? Perquè realment la persona es va obrint, et va explicant, cadascú, evidentment, respectant i fins a on cadascú vol arribar i potser hi ha gent que necessita més i es vincula més amb el professional i potser d'altres que, bueno, que no tenen aquesta necessitat o que no volen, no? I també és molt respectable. Llavors, al final és estar al costat de la persona, acompanyant-la amb el que necessita i poder-la orientar, no? I llavors, a banda d'aquí, doncs, els recursos que necessiti. Però, sobretot, el que la persona senti que estàs al seu costat, de tu a tu, d'igual a igual, i que el pots ajudar amb allò que, evidentment, amb les limitacions que tenim, no? Però que pots ajudar-la amb allò que necessita i pots escoltar-la, que moltes vegades també és un tema que, bueno, que les persones agraeixen molt de poder tenir un espai on poder abocar les seves angoixes, les seves il·lusions, les seves perspectives de futur i poder anar parlant, no?, de tot el que necessiti.
Per tant, Yolanda, i potser ja per acabar, no?, arrel de tot això que estàs dient, com penses que podíem començar a revertir, perquè és una situació complicada, no?, la problemàtica de l'habitatge o del sensellarisme, no? Ja has apuntat algunes coses, no?, a nivell de les administracions, la implicació, però també com nosaltres com a societat també suposo que també hem de fer alguna cosa, no? Hem de començar a canviar.
Sí, sí, per descomptat. Vull dir que una cosa és unes polítiques socials d'habitatge que facilitin l'accés a l'habitatge a tothom. No estem parlant només de persones que venen a Càritas, sinó en general, perquè tots, de tots és coneixedor la situació tan complexa que vivim avui dia amb el tema de l'habitatge. Però a nivell de societat doncs, també hem de fer un plantejament de bueno, persones que tenen pisos i que els volen llogar, doncs, no? Una mica un examen de consciència de dir, a veure, és just el que jo estic demanant pel meu pis? Fins a quin punt em vull lucrar? Estic pensant una mica en bueno, aportar el meu granet de sorra per una societat millor, més justa i que tothom tingui accés, no? a l'habitatge. Llavors penso que a nivell personal també hem de fer una miqueta de, entre cometes, de denúncia i de posar-nos una mica en situació i ser justos. Vull dir, ningú està dient que has de donar un habitatge gratuït, però una mica ser justos i dir, bueno, això que estic demanant és o no és. A mi, si m'ho demanessin, m'agradaria, no m'agradaria. Com pot viure una família si estic demanant 1.000 euros per un lloguer? Bueno, una mica, al final és ja no solidaritat, sinó justícia, de dir, estem actuant com a societat correctament, estem col·laborant amb una societat millor, i després doncs, poder veure més enllà doncs, de que la persona està vivint aquí perquè no tenia un habitatge. No? Persones, que pot ser un veí qualsevol, que, doncs, que hem de deixar que també hem de ser una societat oberta i unes comunitats cristianes obertes per poder deixar que les persones es puguin realitzar i puguin aportar, perquè la majoria de les vegades les persones tenen molt que aportar i tenen moltes ganes. I hem de deixar també fer perquè com a societat ens podem enriquir de moltes coses que ens poden aportar, no? I com a persones també.
Doncs moltes gràcies, Yolanda, per haver compartit el teu testimoni a la veu de Càritas avui. I precisament per això, com dèiem, el proper dimecres, que hi haurà aquesta presentació de les obres de millora i d'ampliació del centre d'acollida, també hi haurà un petit acte de sensibilització, de denúncia, intentant bueno, pues, donar veu, no?, a tot això que ens estaves dient i en què hi hauran participants d'aquests projectes de Càritas. I, Ignasi, també moltes gràcies a tu i ens retrobem ben aviat.
Gràcies.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Terrassa i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Demà dimarts, Càritas Diocesana de Lleida participarà en el Dia del Voluntariat que la Federació Catalana de Voluntariat Social celebra a la sala de la Diputació de Lleida, on es farà reconeixement de la feina dels voluntaris i també hi haurà una conferència a càrrec de Magda Oranic titulada El voluntariat, un paraigua social. Durant la jornada també es visualitzarà el vídeo El voluntariat transforma la vida i hi haurà una actuació amb poesia musicada sobre el compromís. Dimecres a les 12 del migdia, al centre d'acollida Abraham, a la carretera de Guardiola número 1 de Vilafranca del Penedès, es farà l'acte de presentació de les obres de millora i ampliació del centre d'acollida Abraham, alberg d'acollida de Càritas per a homes sense llar. Dues propostes per a dissabte. D'una banda, a Madrid se celebra la trobada de la xarxa de comerç just de Càritas Espanyola i, en aquest cas, a Lleida, Càritas Diocesana participarà a la plaça de Sant Francesc en l'activitat que organitza la xarxa d'entitats cristianes per al Dia de la Pobresa. Diumenge, recordem-ho, se celebra la tercera Jornada Mundial dels Pobres amb el lema «L'esperança dels pobres no es veurà defraudada». Coincidint amb aquest dia, el mateix diumenge, al Passeig Companys, a l'Arc de Triomf de Barcelona, tindrà lloc la trobada Barcelona-Ciutat Diversa amb el lema «Persones migrades i envelliment». Festa participativa i reivindicativa organitzada per construir una ciutat plural i cohesionada. Càritas Diocesana de Barcelona hi participarà amb la taula rodona Migració i Envelliment. Quina és la realitat? Com assolir un envelliment actiu amb drets i benestar per a les persones migrades? I dilluns vinent, dia 18, com també el 25 de novembre i el 2 de desembre, des de 2:15 del matí fins a 2:15 del migdia, es farà a la seu de Càritas Barcelona, a la plaça Nova número 1, un curs bàsic de voluntariat social dirigit a persones a partir de 16 anys d'edat que tinguin interès per apropar-se a l'acció voluntària o per iniciar un procés de formació en l'àmbit del voluntariat social.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Fins aquí la veu de Càritas d'avui. Gràcies per la vostra companyia. Acabem només comentant-vos que es fa aquest dissabte vinent la 31a trobada interdiocesana de Pastoral de la Salut amb el lema Acompanyant la Soledat. Serà al passeig de la Vall d'Hebron 107 de Barcelona, organitzada pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut. La caritat també es manifesta, sens dubte, en aquest àmbit, el món dels malalts i l'atenció sanitària, humana i espiritual. Gràcies per la vostra companyia. La veu de Càritas torna dilluns vinent a les 8 a Ràdio Estel. Salutacions del Xavi Aguilar a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.